Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Pendent som ara de la reunió que està prevista precisament d'aquí als minuts entre el president Salvador Illa i els pagesos que protesta per l'acord de lliure comerç entre la Unió Europea i el Mercosur. És una de les demandes que ha fet el col·lectiu i que ha fet aixecar la protesta al port de Tarragona per la 27. Primer han obert un carril d'entrada i sortida i després han marxat en columna. Es mantenen de moment, però la resta de detalls a l'espera dels resultats d'aquesta trobada. La C16 al Berguedà, la P7 a Pontós, a l'Empordà i al Coll d'Ares al Ripollès. I primeres crítiques polítiques arriben ja a aquesta empresa mixta constituïda a Rodalies des de Junts per Catalunya, que exigeix un traspàs de Rodalies integral i 100% català, no una empresa amb majoria capital estatal. Junts per Catalunya veu paral·lelisme entre els acords pel finançament i el traspàs de Rodalies, uns pactes de socialistes i republicans que, pels juntaires, sempre acaben descafeïnats, diuen, respecte al que es va prometre al principi. En aquest sentit, els de Carles Puigdemont critiquen que l'empresa que gestionarà Rodalies que sigui, volen 100% catalana i reclamen un traspàs integral. Salvador Vergés és el portaveu dels juntaires.
La ministra Montero seguirà tinguent la clau de la caixa en els diners de Catalunya i el ministre Puente, en aquest cas, ho hem sabut fa pocs minuts, doncs seguirà tinguent la clau dels trens de Rodalies a Catalunya. I és una llàstima, ho lamentem, Junts per Catalunya, perquè tancar en fals carpetes tan importants com són, òbviament, el finançament, però també el servei de Rodalies de Catalunya, tancar-los a mínims, fa que es tanqui la possibilitat de poder-los renegociar durant molts i molts anys, probablement ja durant tota una generació.
I ja es pot comprar l'abonament únic estatal de Renfe, que començarà a funcionar el 19 de gener. El nou títol té una validesa d'un mes i permet viatjar de manera il·limitada amb serveis de Rodalies, mitjana distància i autobusos interregionals de titularitat estatal al mes. El servei de l'Avant Barcelona-Tortosa també està inclòs. El cost d'aquest abonament és de 60 euros mensuals, de 30 euros per als menors de 26 anys. I l'advocacia de l'Estat, com a defensa de l'exfiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, presentarà davant del Tribunal Suprem una petició de nul·litat per la seva condemna en relació a la revelació de dades reservades per la filtració d'un correu electrònic del qui és parella d'Isabel Díaz Ayuso. Es tractaria del pas previ preceptiu per esgotar la via i poder presentar així un recurs d'empara davant del Tribunal Constitucional.
L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dilluns 12 de gener del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Descobrirem quines regions del planeta són claus per conservar els mamífers i els rèptils marins. Participarem a la Christmas Race que es va celebrar durant aquestes vacances de Nadal al Maresme. Parlarem del canvi climàtic anant fins al Delta de l'Ebre. Ens submergirem, però amb males notícies, i és que els parcs naturals marins estan en declivi. Sabrem què passa. I acabarem el programa d'avui fent balanç de l'any al Club Nàutic de Vilanova. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar a totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Renamar surti de port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, feliç dilluns. Doncs bé, començant la setmana, a veure què ens porta.
De moment, els pagesos han marxat a casa seva.
Però no estaven massa d'acord amb tot el que ha passat.
No estaven massa contents.
La reunió,
tenen una reunió amb el president de Catalunya, Salvador Illa. Veurem què en surt d'aquesta reunió. També et diré que des de la Generalitat de Catalunya moltes competències en tot això no tenen.
O sigui que moltes coses no poden fer. Només a lo millor una abraçada, almenys.
Sí.
Per dir-los ànims i a veure què és el que passa.
Ho podríem dir així d'alguna manera.
Perquè a més, clar, és que venen onades i són d'aquelles altes, eh? Almenys de gairebé d'un paret d'aigua. Parets,
sí, sí.
Parets d'aigua.
Veurem què passa.
Sí, tant.
Anem fins a radiodelta.cat, on hi ha la Cel Prieto. Molt bona tarda, Cel, com estàs?
Hola, molt bona tarda, companyes. Bé, estic de dilluns, no es pot estar massa bé.
Pitjor és el dimarts.
Bueno, jo no estic d'acord amb tu, Marina, però suposo que estaràs en això que te diré ara, sí que estaràs d'acord, que, bueno, lo que alegra els dilluns és la Isla de las Tentaciones. Per cert, última setmana de la temporada.
Última setmana...
Sí, el dimecres acaba.
Ja, jo després d'això tindré depressió. Ha acabat Operació Triunf, ha acabat la Isla de las Tentaciones, han acabat
després...
les vacances, no tenim festius fins a l'abril, vull dir, serà tot un desastre.
Sí, no, després los dilluns, vull dir, seran, ja són apoteòsics, doncs encara més, ja t'ho dic.
Veurem què passa. Anem també fins a l'Escala, fins a Ràdio L'Escala, on hi ha en Sergi Corral. Sergi, molt bona tarda. Crec que aquesta setmana encara tindrem fresqueta, no?
Doncs bé, sí, hem començat amb fresqueta. Aquí, aquest dematí feia allò... El mar fumejava pel contrast de temperatura del mar, que està a 13-14 graus, i estàvem a 1-2 graus de temperatura aquest dematí, i hi havia evaporació, i era com la boira aquella àrtica que en diuen. Estava molt xulo. Aquí, almenys, sempre anem una mica al món al revés. No sé si als altres llocs, però a partir de demà farà més bonança, recuperarà una miqueta la temperatura.
Sí, aquí també fa pinta, però no ens esperem temperatures de 20 graus, tampoc. Vull dir, la fresqueta continuarà.
Estem a gener, s'ha de pensar...
Ja, però no estàvem acostumats a això, no estàvem acostumats.
Clar,
estàvem acostumats a hiverns primaverals, estàvem acostumats.
Clar, no, ara ja d'allò, però jo ja vull que arribin, aquells vermutets al sol, una mica de...
Home, jo també.
De floretes, espàrrecs, sortint per anar a plegar quatre espàrrecs, o sigui, ja que ensumi primavera. I al mes de març, allò que ja fa ensumar primavera...
Ja fa baixada, el mes de març.
Sí.
Anem a saludar en Carles Monasterio, des de Canal Blau Ràdio. Carles, molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda, Marina. Bona tarda, companys. Doncs ve de tornada uns dies per aquí a Arran de Mar, que ja tocava, fer una visiteta.
Ja tocava, sí, ben tornat. Per dir-ho d'alguna manera, ben tornat. Estem de que ens facis una visiteta. I anem a saludar també l'Oriol Leo, des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs mira, bé, ben tornat també, que ha estat
també,
uns dies.
També.
Sí, les vacances millor, bé, no?
Sí,
segur que has estat tombat a la platja prenent el sol.
A la platja és on he estat tots aquests dies, sí. Sota un cocoter, allà al solet, amb una calor... Sí, segur, sí.
No en tenia dubtes.
Sí.
Vinga, va.
Quins dos.
Deixem les vacances, anem a començar el programa avui. Qui us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu des de la Costa Brava explicant que èxit de participació a la primera Winter No Limits Swim de Platja d'Aro, Sergi.
Doncs sí, Marina, més de 130 nedadors i nedadores s'han donat cita a la platja gran de Platja d'Aro aquest passat dissabte per participar en la primera edició del Winter No Limits Swim, aquesta travessa que s'havia hagut d'ajornar fa unes setmanes a causa del mal temps i del temporal, ha tornat finalment al municipi competir en condicions immillorables i una participació de molt d'èxit. Amb tres modalitats diferents, els participants s'han llançat a l'aigua després del compte enrere per completar el recorregut i aconseguir el millor temps possible. Tots ells han estat reconeguts amb una medalla en una prova on l'objectiu principal era gaudir de l'experiència i començar l'any esportiu d'una manera especial per a molts amb la seva primera travessa del 2026. Platja d'Aro pot celebrar l'èxit d'aquesta primera edició que s'ha tancat amb un gran ambient i satisfacció. Ens ho explica Marcos Gallardo, director, organitzador d'aquesta prova, en declaracions a Televisió de Costa Brava.
És la primera vegada que ho fem, la veritat. És una cosa que molt poca gent fa perquè és complicada, perquè has de tenir meteorologia, climatologia, a més, el mar, com sabeu, és una cosa que mai pots predir, però, jolín, s'ha demostrat que es pot fer, que a més t'ho pots passar molt bé, i de moment la gent està superexcitada a la sortida, si voleu, en comentem. Però de moment sembla un espectacle increïble.
Un cop acabades les proves, els nedadors han pogut recuperar forces amb xocolata calenta o un got de brou, un detall que reforça la voluntat de l'organització de consolidar la competició i repetir-la en futures edicions.
Només un 30% dels municipis de comarques gironines tenen un pla d'emergències per inundacions homologat i vigent.
Cada cop que un episodi de pluja és noticiable i causa inundacions, es fa una mirada cap a la gestió de les situacions d'emergència i com els municipis hi fan front. La realitat no és pas per tirar coets, perquè a hores d'ara la gran majoria dels municipis gironins encara tenen en fase de revisió o de redacció uns plans d'emergències per inundació que ja haurien d'estar homologats i vigents. Dels 221 municipis gironins, 164 tenen l'obligació de tenir un pla de protecció contra inundacions, però només 66 el tenen vigent i homologat. Després de la revisió dels criteris de risc, Protecció Civil ha decidit ampliar l'abast de l'INUNCAT, així com reformar els avisos. El resultat d'això és que també s'ha incrementat el nombre de municipis amb obligatorietat de protegir-se d'aquests episodis. En el total de Catalunya són un total de 656 municipis els que tenen un risc alt o molt alt i estan obligats a disposar d'aquest pla. Els pobles, que encara no estiguin al dia, tindran un any per revisar i homologar el seu pla d'inundacions.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. Deltebre i l'Ametlla de Mar impulsen conjuntament una nova edició del concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre Cel.
Així és, Marina. L'Ajuntament de Deltebre i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar han obert conjuntament la convocatòria de la 26a edició del concurs de fotografia de les Terres de l'Ebre 2026, una iniciativa que té com a objectiu posar en valor el territori a través de la mirada artística i creativa de la ciutadania i projectar la riquesa paisatgística, cultural i humana de les Terres de l'Ebre. El concurs s'adreça tant a persones aficionades com a professionals de la fotografia, que podran presentar imatges vinculades al territori de les Terres de l'Ebre, capturant-ne l'essència, la diversitat i els elements que defineixen la seva identitat. Les fotografies hauran de complir els requisits tècnics i artístics establerts a les bases reguladores de la convocatòria, que es poden consultar als webs municipals de Deltebre i de l'Ametlla de Mar. En aquesta edició, el concurs premiarà un total de 15 obres, que es distribuiran en 7 categories diferents, amb la voluntat d'abastar mirades diverses sobre el territori i fomentar una participació àmplia i plural. Com a principal novetat d'enguany, les fotografies es podran presentar de manera telemàtica, substituint el format físic que s'havia utilitzat fins ara. Una mesura que, segons ha ressaltat la regidora d'Enfocament Turístic, Sostenibilitat i Platges de Deltebre, Lola Casanova, ha de permetre facilitar la participació de la ciutadania i adaptar el concurs als formats digitals. Les obres presentades seran valorades per un jurat especialitzat que tindrà en compte criteris com la qualitat tècnica, l'originalitat, la creativitat i la capacitat de transmetre els valors del territori. El termini de presentació de les fotografies finalitzarà el 24 d'abril a les 2 de la tarda.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar millora l'accés a la zona esportiva i renova el marcador del camp de futbol.
L'Ajuntament de l'Ametlla de Mar ha iniciat un ambiciós procés de transformació i millora de les seues instal·lacions esportives gràcies a la captació de diverses línies de finançament extern. L'estratègia municipal se centra actualment en la modernització d'infraestructures clau i en l'optimització de la gestió energètica dels centres. Una de les actuacions més visibles és l'inici de les obres a l'entrada de la zona esportiva, amb l'objectiu de dignificar l'accés al recinte del camp de futbol. Esta intervenció complementa la millora de l'entrada, la construcció d'una caseta de venda d'entrades, la instal·lació d'un nou videomarcador electrònic al camp de futbol 11 i l'habilitació d'una zona de museu sobre la història del futbol calero a l'espai social de la zona del bar. Estes millores s'han pogut tirar endavant en part gràcies a una subvenció de 34.000 euros atorgada pel Consell Superior d'Esports a través de la Federació de Futbol. Madeo Comer és el regidor d'Esports.
És una subvenció que ve mitjançant el Consell Superior de Portes, que en la rampa de darrere de la Federació de Futbol ens van concedir 34.000 euros per dignificar una miqueta el que eren les instal·lacions. No? Anàvem una miqueta capats en el sentit de que no els podíem invertir allí on altres volguéssim, sinó que havia de ser a les instal·lacions del SEM. A partir d'allí ens van ficar en l'equip de govern i juntament en coordinació i gerència d'esports, intentant veure quines carències teníem a les instal·lacions. Vam decidir repartir aquests 34.000 euros en tres projectes, un dels quals és l'entrada del camp de futbol. Veiem que no estàvem al nivell com nosaltres voldríem i vam decidir fer una petita caseta que quedarà molt curiosa, també en un arc a l'entrada del camp, on se farà la venda de tiquets. Hem anat una miqueta de la mà en la Junta perquè al final, allí té el camp de futbol, fem els partits de futbol base, però també de la societat, i com dia, es dignificarà una miqueta l'entrada del camp de futbol. Esperem que ho poguéssim donar allà per inaugurat a voltes de Candelera.
Així mateix, l'àrea d'esports ha rebut recentment 160.000 euros de la Generalitat de Catalunya en una nova línia d'ajuts directes als municipis que permetrà continuar reinvertint en les instal·lacions. El municipi va presentar projectes rellevants al pla de xoc del Consell Català de l'Esport per a l'adequació normativa dels espais, tant a les instal·lacions del complex esportiu municipal i zona esportiva com al poliesportiu municipal. Aquesta inversió serà complementada amb 55.000 euros més en fons propis. Pel que fa a la sostenibilitat, s'ha projectat una inversió que supera els 300.000 euros finançats amb fons de transició nuclear. Esta partida es destinarà íntegrament a la millora de l'eficiència energètica, la renovació total de la il·luminació a totes les instal·lacions, incloent-hi els canvis de les torres d'il·luminació del camp de futbol 11 i el reaprofitament de les actuals al camp de futbol 7. També contempla l'ampliació de les zones fotovoltaiques i la incorporació d'equips de generació de calor més eficients, especialment en el sistema de climatització, que requereix una actualització important. Esta millora de les infraestructures coincideix amb un moment de creixement social de l'activitat esportiva al poble. El complex esportiu municipal ha assolit xifres històriques d'usuaris, passant dels 700 abonats inicials a fregar el miler de persones inscrites mensualment.
Aturada ara a les costes del Garraf, el passeig de Sitges ha estat l'escenari d'aquest cap de setmana de la mitja marató i el quart de marató, un esdeveniment esportiu que ja va molt més enllà de la simple vessant esportiva, Carles.
Doncs sí, més de 4.000 inscrits han participat aquest cap de setmana en la 42a mitja marató i el 14è quart de marató de Sitges. Ha estat una edició de rècord de participants que ha omplert el municipi de corredors i corredores en una jornada esportiva que també té el seu vessant solidari, enguany destinant a l'escola de vela adaptada part de la seva recaptació. En el quart de marató s'ha imposat Laura Sánchez i Leonardo Contreras en categoria femenina i masculina respectivament, mentre que en la mitja marató han estat Catherine Stark i Albert Proyuelo, els primers classificats. Una cursa que ja s'ha convertit en molt més que un acte merament esportiu i que impregna Sitges d'un ambient familiar, també gràcies a les proves infantils que es van celebrar el dissabte. El gran atractiu ha estat, com sempre, el tram de passeig de Sitges que porta els corredors a gaudir d'unes vistes excepcionals amb el mar de fons. A més, el temps també ha acompanyat i ha fet gaudir els participants d'una gran jornada festiva. We'll be right back.
Vilanova i la Geltrú ja ha posat en marxa aquest cap de setmana la seva festa major d'hivern.
Doncs sí, la cercavila de Valls i Entremesos en honor de Sant Antoni ha posat en marxa la festa major d'hivern de Vilanova i la Geltrú. La mula guita, el porquet i les molasses obrien aquesta cercavila que s'inicia davant de l'església, a la façana de Sant Antoni. El pregó dels Tres Tombs d'aquest 2026 ha anat a càrrec de Salvi Alba, una persona que coneix molt bé la festa, que va ser-ne banderer el 1965 i que porta 60 anys vinculat a l'associació dels Tres Tombs, primer amb una comissió organitzadora de la mà de Jordi Juncosa, a qui ha volgut dedicar aquest pregó. Un pregó, com ha dit ell mateix, poc clàssic i atípic, ple de records i que ha repassat diferents fites assolides al llarg dels darrers anys al voltant de l'entitat i de la festa en si, tot recordant com la desfilada tranquil·la d'avui havia estat una carrera de cavalls sovint accidentada anys enrere. El cap de setmana ha deixat més actes de la festa major d'hivern de Vilanova, com l'estrena d'un correfoc infantil de Sant Antoni, que en aquesta primera edició ha comptat amb el ball de diables petits i mitjans de Vilanova, les diableses petites de la Geltrú, els dimonis de Bajamar i el drac petit de la Geltrú, i que ha estat el preludit del correfoc de Sant Antoni que ja s'ha anat fent els darrers anys amb colles adultes. La programació de la festa major d'hivern s'atura ara a l'espera dels mortarets de la vigília divendres i de viure els tradicionals Tres Tombs aquest dissabte amb els cavalls, carros i carruatges com a protagonistes.
Anem ara fins a les costes del Maresme. L'Ajuntament d'Arenys de Mar enviarà a l'ACA i a Territori l'informe hidrològic sobre el rial de Sa Clavella, juntament amb el projecte urbanístic de Lourdes. Així ho ha avançat la regidoria d'Urbanisme durant el ple del mes de desembre, després que des de l'oposició li demanessin una valoració sobre aquest estudi presentat per la plataforma en defensa del territori Aranyenc Oriol.
Doncs sí, l'estudi de la plataforma alerta de l'impacte que podria tenir l'edificació sobre el rial de Sa Clavella, sobretot en relació al seu grau d'inundabilitat. Uns documents que des de l'Ajuntament valoren, però recorden que actualment el projecte urbanístic del Pla Parcial Urbanístic Sud 2, Lourdes, encara no ha vist la llum del públic. Per tant, ni els tècnics ni el regidor d'Urbanisme poden valorar com impactarà aquesta edificació a la resta del municipi. Tanmateix, són conscients de les possibles afectacions que podria tenir sobre el rial. Sobretot, depenen del tipus de construccions i de les mesures de prevenció que assumissin les promotores en els nous habitatges. Així ho va explicar el regidor d'Urbanisme, Domènec Massuet, en el darrer ple.
La repercussió que tindrà l'urbanització aquí, ara mateix no la sabem perquè no hem vist aquesta urbanització ni quins sistemes constructius faran per evitar agreujar el problema. El que sí que és veritat és, el problema el tenim avui. Si no fem res, el problema seguirà. És a dir, que el carrer és perillós quan plou i quan plou fort, i que cada cop plourà més fort i serà més perillós, això és una realitat. Llavors, hi ha una altra visió que és dir, escolta, aquesta gent igual fa les coses de tal manera que disminueixen el caudal d'aigua que passarà per aquí. Igual la desvien, igual la filtren, doncs això, una bassa de laminació, pous de drenatge, vull dir, no és una cosa estranya.
Massuet va avançar que la seva voluntat és enviar l'estudi hidrològic juntament amb el projecte d'edificació de Lourdes a l'Agència Catalana de l'Aigua i també al Departament de Territori.
Quan a nosaltres ens presentin el pla d'urbanització, que no el tenim a dia d'avui, nosaltres l'haurem d'enviar a Territori, anirem juntament amb aquest informe i direm, escolta, això és el que venegen fer i això és el problema que s'ha detectat. Valoreu que teniu més tècnics que nosaltres. I el mateix procediment és el que... Això ja li vaig avançar al senyor Vinyes fa unes setmanes que vam parlar. I quan nosaltres portem aquest projecte que redacta un extern a l'Agència Catalana de l'Aigua, adjuntarem aquest informe per tal de que, bueno, que siguin coneixedors.
El regidor Massuet va explicar que si s'envia l'informe abans que el projecte urbanístic, l'única actuació que podria fer l'ACA és soterrar el rial de Sa Clavella com el de Pau Costa, però que no tindria cap efecte sobre l'edificació del pla urbanístic de Lourdes. En paral·lel, la plataforma presentarà aquest informe al públic aquest divendres, dia 16 de gener, a l'Ateneu Aranyenc.
Mataró obre a tothom qui vulgui la participació en el seu correfoc més especial, la Fogonada de Sant Jordi 2026-2027. Ho fa amb una nova convocatòria de foguers als protagonistes dels carismàtics Voltafocs a tres places del centre la nit del 23 d'abril.
Exacte, Mataró, tot just començat aquest 2026, ha començat també els preparatius per viure un dels actes més emblemàtics del seu calendari festiu, la Fogonada de Sant Jordi, una celebració única que omple el centre històric de foc, de música i de tradició. I ho fa amb una novetat destacada. L'Ajuntament ha obert una nova convocatòria pública perquè ciutadans i ciutadanes puguin convertir-se en foguers i participar activament a les fogonades del 2026 i també a la l'any que ve, la del 2027. És la nit en què Mataró adapta la llegenda de Sant Jordi i el Drac en una versió pròpia i participativa. Plenes de públic, les places Gran, la de Santa Maria i la de l'Ajuntament, es converteixen en l'escenari d'una teatralització que culmina amb la dansa del Drac envoltat de foc. La coreografia col·lectiva i sota les espurnes de les places és el cor de l'espectacle, el ritme de la cançó Fogonades, de Jaume Ponsola, que és del grup La Coixinera. El Drac balla entre les espurnes mentre els foguers, vestits de taronja i equipats amb proteccions especials, fan girar les patums a cada mà i creen un ambient màgic que combina ritual, tradició i un risc controlat. La imatge i l'olor de pólvora són inconfusibles i converteixen la nit de Sant Jordi en una festa de carrer multitudinària a Mataró. Fins al 2024, només integrants vinculats a la colla del Drac podrien fer de foguers, però amb la voluntat d'obrir la festa i augmentar la participació, ja el 2024 es va estrenar una primera convocatòria ciutadana que va incorporar 30 persones com a nous foguers per a aquestes fogonades, les del 24 i les del 25. Ara Mataró amplia la iniciativa i busca 30 foguers més per arribar a 60 participants entre aquest any 2026 i també el que ve el 2027. Podrà optar-hi qualsevol persona major d'edat que no tingui por del foc i superi una prova teòrica i també una de pràctica. Seran obligatòries. En cas que hi hagi més inscripcions que places, es farà un sorteig públic per determinar el tall. Les inscripcions es poden realitzar fins al dia 6 de febrer.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que el Port de Tarragona ha afirmat que el tall dels pagesos dels darrers 4 dies ha fet disminuir en un 88% el nombre d'entrades i sortides de camions i a la infraestructura en comparació amb els mateixos dies de l'any passat durant les jornades laborables. Al cap de setmana l'afectació ha estat molt menor, ja que l'activitat logística és més baixa, segons ha reconegut el Port en un comunicat. El president de la infraestructura, Santiago Castellà, ha valorat positivament que les accions de les organitzacions de pagesos s'hagin desenvolupat sense incidents i que s'hagi acabat aquest dilluns, fet que permet que la cadena logística torni a la normalitat. En aquest sentit, Castellà ha expressat que des del respecte al dret de protesta del col·lectiu, els preocupen les afectacions econòmiques que aquest tipus d'accions generen a les empreses que operen al Port de Tarragona i a tots els empresaris i persones de la cadena de subministrament que en depenen, especialment si s'allarguen en el temps. Amb la mobilització dels pagesos finalitzada, des del port han demanat als vehicles que no utilitzin els accessos alternatius. I les agències de viatges receptives de la Costa Daurada passen per un bon moment. Es tracta de les empreses que organitzen en destí tot allò que el client contracta a través de les agències minoristes. Al territori avança en la diversificació de mercats. L'Associació d'Agències de Viatges Receptives de la Costa Daurada ha renovat la seva junta directiva i ha escollit Enrique Lozano Vega com a nou president de l'entitat. Substitueix a José Luis Túnez, que ha estat al capdavant de l'associació durant els darrers 12 anys. Aquest relleu obre una nova etapa amb la voluntat de donar continuïtat a la tasca desenvolupada fins ara i reforçar el paper de les agències receptives com a agents clau del turisme al territori. El nou president de l'entitat ha explicat que travessen un moment bo després de baixos importants com la caiguda del turista rus, el Brexit o la pandèmia. Diu que la Costa Daurada té un client diversificat i destaca que s'estigui obrint altres mercats. En tot això no s'escapen del canvi i que hi ha hagut arreu pel que fa a les reserves de darrera hora.
Aquí al territori vam patir un cop molt fort, que va ser el tancament d'un mercat molt important, que era el mercat rus fa molts anys. Després va venir una pandèmia, que ens van tancar tot a casa i els ingressos es van reduir a zero. Però, sincerament, la veritat és que hem fet els deures. Jo crec que el sector actualment està en un excel·lent punt i que a nivell de consolidació i volums i, bueno, doncs hem aconseguit fins a la data, doncs, que la salut de les agències pues, torni a estar en un bon estat de salut, sincerament.
Constituïda el 1999, és la Unió de les Agències de Viatges Receptives de la Costa Daurada i agrupa actualment 16 empreses del sector. L'entitat forma part d'Activa, de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la província de Tarragona. Ara volem saber quin temps farà la nostra mare. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Una situació dominada pel vent de garbí a gran part de la costa. De fet, a la barcelonina i la Costa Daurada serà un vent molt feble. Per tant, en general, almenys arran de mar, tindrem simplement marejol, onades de poc més de 30-40 centímetres d'altura. En canvi, a la Costa Brava el vent de garbí serà una miqueta més insistent i això farà que hi hagi força mar de vent, una mar de molta ondulació, amb maror, fins i tot alguna àrea de forta maror. Alguna onada arribarà a fregar el metre i mig, per exemple, a la mateixa platja del nord del Baix Empordà, aproximadament. Un vent, per tant, que farà que la situació marítima estigui un palet més esvalotada en aquella banda. Pel que fa al dimarts, continuarà aquest vent de sud o sud-oest, sobretot a partir del migdia, perquè el matí serà més aviat de ponent o de mestral i tot a la Costa Daurada, i una altra vegada on tindrem la mar més remenada serà al nord de la Costa Brava, en aquest cas, sobretot al voltant del Cap de Creus, amb aquesta maror o forta maror, amb el vent de garbí molt més insistent el dimarts. N'estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha l'Eduard Sánchez. Molt bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs, vaja, de moment, pel que fa al volum de trànsit, ho tenim tot plegat força bé, és a dir, no hi ha cap incidència especial pel que fa a accidents o vehicles variats que puguin entorpir o generar massa cues a la xarxa viària. Això sí, recordem que es mantenen els talls per manifestacions del sector de la pagesia, es mantenen tallades l'autopista AP7 entre Borrassà i Vilademuls en els dos sentits de la marxa, es fan desviaments en dos sentits, tot i que hi ha força aturada, sobretot que afecten el tram de la Nacional 2. En el cas de la C16, el tall es manté entre Casserres i Berga en els dos sentits de la marxa, i també recordem que hi ha restricció pels camions a la Nacional 2 entre Bàscara i Puntós i també a la C38 al Coll d'Ares. El que dèiem, a la Nacional 2 sí que hi ha molt de trànsit, fins al punt on es desvia el trànsit de camions, especialment tot el tram de fins a arribar a Orriols, en aquesta Nacional 2, al llarg de 5-6 quilòmetres en sentit nord, i ja més amunt, a l'altura de Vilamalla, es mantenen també les aturades en aquesta Nacional 2, en aquest cas més en sentit de sud. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Un estudi que ha realitzat l'Institut Espanyol d'Oceanografia revela com es distribueixen les espècies de mamífers i rèptils marins als nostres oceans. Això és interessant per saber on presenten valors alts i conèixer quines accions es poden fer. En volem parlar amb una de les persones que ha estat al capdavant, l'investigador José Carlos Báez. Muy buenas tardes.
Bona tarda.
En primer lloc, on es distribueixen més els rèptils i els mamífers marins?
¿Dónde
se distribuyen más los reptilos y los mamíferos marinos?
Bueno, en verdad, esta respuesta es difícil, ¿no?, de responder, ¿no? Nosotros, ¿dónde están más, no? En concreto, bueno, en general, en el Océano Pacífico, es donde más biodiversidad hay, ¿no?, de estas especies. Pero nosotros también lo que postulábamos en el estudio es, bueno, no solo donde hay más especies, sino donde estos linajes de especies es más complejo, ¿no?, donde hay más diversidad de linajes. Y entonces, en ese sentido, sería en la zona ártica del norte, toda la zona del Ártico, para los mamíferos marinos, y toda la zona del Indo-Pacífico para los reptiles son las zonas más importantes.
Cuando hace referencia a esta diversidad de linaje, ¿qué queremos decir exactamente con esto?
Bueno, esto también un poco complicado de entender, ¿no? No solo el número de especies, ¿no? Claro, el número de especies es lo que determina la diversidad, pero hay especies que son muy similares, ¿no? Por ejemplo, el león, una especie que todo el mundo conoce, sí, pero hay dos especies actualmente vivas, ¿no? El león de la India y el nuestro, o elefante, que todo el mundo dice, bueno, un elefante, sí, pero hay varias especies de elefantes. O sea, pero no son, digamos, distintos linajes, más o menos son mamíferos. Bueno, sí, uno sería un felino, el otro sería, sí que es verdad que son dos linajes distintos, ¿no? Pero sí que son como distintas especies, ¿no? Que hay muchas especies. Pero aquí lo que nosotros estudiamos son los linajes, ¿no? Esa tendencia evolutiva dentro de cada grupo. En ese caso, por ejemplo, es muy fácil entender que hay una las tortugas marinas no tienen nada que ver con las serpientes marinas. O, por ejemplo, la cetáceo no tiene nada que ver con la foca, ¿no? Uh-huh. Por decir varios ejemplos. Y nosotros indagábamos en esos linajes, en su distribución, dónde eran realmente más abundantes y dónde predominaban más uno con respecto a otro.
Esto te quería preguntar, cuando hablamos de estos mamíferos, de estos reptiles, para que la gente se haga una idea, ¿qué ejemplos podemos poner?
Bueno, casi nosotros somos más abiertos a no sé si por afinidad, ¿no?, de filogenética, pero somos más abiertos a conocimiento sobre cetáceos, focas, todo nos suena, ¿no? Los otarios, uh-huh. Los dugones, las vaquitas de mar, los manatíes, ¿no? Son especies que más o menos las tenemos más cercanas, más afines. Sin embargo, en tema de reptiles marinos, es verdad que
son más desconocidos, de alguna manera.
Más desconocidos, sí, efectivamente.
Y porque supongo que también visualmente no son tan bonitos como un delfín puede serlo.
Puede ser, o porque a lo mejor nos dan hasta miedo, ¿no?, hasta repulsión, porque las serpientes marinas son extremadamente venenosas, son todas, tienen un veneno que es mortal, cada una de ellas, si te muerde, su veneno tiene una acción muy rápida. Afortunadamente son todas las zonas del Indo-Pacífico, no hay en nuestra área de distribución, afortunadamente para nosotros. Pero, por ejemplo, hay también cocodrilos marinos, hay también especies de iguanas marinas. O sea, hay una serie de especies que no son tan afines, ¿no?, que no son tan conocidas por nosotros.
Que se distribuyan en estas dos áreas que nos has comentado al principio, ¿os ha sido sorprendente o ya os lo esperabais?
Bueno, sí, bueno, en la zona del Indo-Pacífico yo no la tenía como una zona importante para la biodiversidad, ¿no?, de reptiles, pero sí ha salido como una zona que en nosotros es sorprendente. Pero en verdad la aplicabilidad del estudio va un poco más allá, ¿no? Era en el sentido que nosotros cuando hablamos de proteger áreas y de proteger la biodiversidad siempre te refiere a donde hay más especies. Vamos a proteger el máximo número de especies. Pero claro, no es tanto proteger las especies, sino como proteger estos linajes. Entonces, claro, si nosotros solapamos la zona donde hay más especies frente a la zona donde predominan estos linajes, no coinciden. Y eso sí que es lo sorprendente. Claro, ¿qué queremos proteger? Ya nos planteamos cuando en la última COP de biodiversidad de Naciones Unidas se debatió y se discutió que había que proteger el 30% de los océanos, pero claro, ¿proteger el qué? ¿Qué queremos proteger? ¿Donde hay más diversidad, más especies, o proteger realmente donde haya más problemas de conservación, o proteger los linajes, o una combinación? O sea, que realmente esa discusión y esa puesta en común de lo que queremos proteger todavía no se ha alcanzado. No hay un consenso realmente que defina qué es lo que se quiere la humanidad proteger, ¿no?, y o para qué. Esa es la cuestión clave que nosotros planteamos, ¿no?, que realmente no coinciden, y eso es sorprendente para nosotros también.
Y ¿Por qué no coinciden? ¿Hay alguna explicación? Porque es bastante curioso que no coincidan. Tú, si lo piensas, por lógica tendría que coincidir, ¿no?
Bueno, no tiene por qué. En verdad, el hecho de que un linaje aparezca en una zona concreta y se adapte a esa zona y sea frecuente, no implica que realmente se diversifique o tienen más especies en otras zonas. Por ejemplo, los marsupiales, que todo el mundo sabe que marsupiales donde hay más en Australia, bueno, pero hay otras zonas donde también hay marsupiales. Y el punto común ni siquiera es ninguno de los dos, fue la Antártida cuando estaba en otra zona, ¿no? Pero bueno, aquí hay un contexto histórico, un contexto más evolutivo, ¿no? O sea, en verdad no tiene por qué cazar. Donde las especies se diversifican más, se irradian más, no tiene por qué coincidir donde actualmente hay más con linajes afines a mí, ¿no? En esa zona. No tiene por qué coincidir. Y de hecho no coincide. pero en este caso, en otros sí, en otros pues, es probable. Pero en cada caso concreto, pues tendrá su casuística y su historia evolutiva detrás.
En este sentido, hablabas de que no hay un consenso de lo que realmente se quiere proteger, que hablamos muy a grosso modo de que se tienen que proteger el 30% de los océanos, etcétera, pero desde un punto de vista más científico, ¿qué es lo que se tendría que proteger en este tema que ahora estamos hablando? Los linajes, las zonas aquellas donde hay más especies, ¿qué es lo que crees que tendríamos que proteger más?
Bueno, es que esa es la clave y esa es el inicio del debate. ¿Qué queremos proteger y qué necesitamos proteger? Pero claro, incluso la pregunta es más allá, ¿no? Tiene un componente filosófico que científico, o sea, y más sociológico. ¿Y por qué necesitamos protegerlo? Necesitamos protegerlo porque el hombre está interviniendo en el ecosistema y está transformando en un ritmo.
Te estamos perdiendo un poco, no sé si te has movido de sitio, pero la cobertura falla un poco ahora.
No sé si me escucha ahora.
Ahora mejor.
Ay, perdón. No. Bueno, se habrá ido un momento la cobertura, pero no me movió. Pues lo que comentaba era que precisamente el problema es un problema más filosófico, sociológico, de el por qué queremos proteger, por qué necesitamos proteger a la naturaleza. Y es precisamente porque el hombre ha transformado el ecosistema y el hombre está transformando todo lo que es el clima del planeta, y las especies no son capaces de adaptarse a todos estos cambios. Por eso, por la intervención humana, por la sobrepesca, por la contaminación, por el cambio climático, todos estos factores antrópicos son los que realmente causan esa necesidad de proteger las especies. Entonces, esa es la pregunta clave, el por qué estamos protegiendo y en función de eso, ¿qué queremos proteger? O sea, ¿necesitamos proteger los linajes? Yo creo que sí. O más el número de especies en concreto. O sea, yo creo que no podemos permitirnos que determinados grupos de linaje que llevan existiendo en el planeta, en el caso de los reptiles, desde antes de los dinosaurios, a que se desaparezcan por la intervención humana, frente a que a lo mejor haber una mayor pérdida de biodiversidad en determinados puntos de arrecife. Lo ideal sería protegerlo todo, pero claro, ya se ha puesto un número, que es el 30%. Todo no se puede proteger. También es verdad que trasladándolo al medio terrestre, que es más fácil a veces de entenderlo para nosotros, es verdad que no se puede hacer todo un bosque, no es verdad que todo no puede ser. Necesitamos zona de cultivo, necesitamos alimentación, necesitamos. Es verdad que necesitamos el medio, ¿no? En ese caso, en el medio marino también necesitamos transporte, también necesitamos zona de pesca. O sea, todo es verdad que no se puede proteger. Y hay que maximizarlo de tal manera de que albergue ambas cosas, tanto la protección de linajes que tienen problemas de conservación y tanto como lo que es la diversidad en sí.
Ahora comentabas el cambio climático, la presencia humana. ¿Esto puede indicar que este estudio que habéis realizado a lo largo de los años haya ido cambiando precisamente por estos factores, que las zonas donde encontramos más especies de este tipo se hayan ido cambiando?
Bueno, sí, efectivamente, eso va a afectar, evidentemente. Sí, pero nosotros eso lo habíamos contemplado y sí que habíamos incluido citas desde los últimos 100 años. O sea, que es verdad que nuestro estudio sí que contempla la máxima distribución histórica, ¿no?, digamos, de todo este grupo, ¿no? No solo de la reciente. Evidentemente, la reciente, tú estás viendo una fotografía que es resultado de ese impacto que está causando el hombre, ¿no? O sea, es cierto que hay un sesgo potencial que nosotros hemos intentado evitarlo precisamente eso, incluyendo la cita de los últimos 100 años.
Y preocupa el calentamiento del agua del mar. En muchas ocasiones en este programa hemos hablado de esto. De hecho, el mar Mediterráneo, sin ir más lejos, durante todo el 2025 ha aparecido bastante una sopa. ¿Esto os preocupa?
Muchísimo, o sea, y en concreto para las especies, para tanto cetáceos como reptiles, es muy preocupante, no solo porque modifica el hábitat, sino que también perjudica en lo que son su fisiología. Hay que tener en cuenta que son especies que se han tenido que adaptar de nuevo a vivir en el mar. No son especies que por sí mismas que han evolucionado directamente en el mar, sino que son especies pulmonadas que han regresado al mar y tienen una fisiología muy específica, muy concreta, que para adaptarse al mar. Entonces, incremento en la salinidad, en lo que son los componentes marinos, la acidificación del agua y tal, les perjudica por distintos motivos a cada uno de esos linajes, ¿no? Tanto a mamíferos marinos como a reptiles. Y lo que son los cambios en la tasa metabólica de consumo de los reptiles es preocupante también.
Entiendo que también esto modifica su alimentación de alguna manera, porque antes se podían alimentar a lo mejor de algunas especies que también se trasladan.
Sí, efectivamente, les perjudica tanto por la especie como por su ruta migratoria, sobre todo en el caso de los más llamativos, el de las ballenas, ¿no?, que son animales filtradores que dependen de estas zonas de concentración de zooplancton, ¿no?, que y de plancton, que es de lo que se alimentan fundamentalmente. Y claro, estos blooms de plancton no se producen en todas las zonas, se producen en zonas muy concretas debido a una serie de circunstancias marinas, de oceanográficas, que están cambiando precisamente por el cambio climático, ¿no? El cambio climático en gran escala, no solo por el incremento de la temperatura, sino también por la acidificación y otros procesos, está también perjudicando a estos blooms de plancton y le va a afectar, de hecho, a la especie. Y volviéndolo a traerlo al Mediterráneo, para que vea qué nivel de preocupación tenemos, han aparecido varias citas de ballena de gris, que es del Pacífico, en el Mediterráneo. De hecho, recientemente, hace un par de años, hubo también una noticia que saltó porque había una polémica de una de ellas, una ballena gris, que se había enredado, una red a la deriva ilegal, y se había enredado y estaba bastante dañada, que finalmente murió, creo que en las costas de Mallorca. No recuerdo bien, pero es una ballena gris, y la pregunta es, ¿qué hace una ballena gris, que es de la zona de Alaska, en el Mediterráneo? Evidentemente es un animal que a través del cambio climático ha podido pasar por esos canales que se están creando en el Ártico, de ahí que Donald Trump quiera ahora Groenlandia, porque ahora algunas veces es navegable, sobre todo en verano, y porque no encuentra zona de alimentación, se dispersa y entra en el Mediterráneo, que es una trampa para todos estos animales filtradores que necesitan elevadas concentraciones de... Y prácticamente estaba en inanición. Pero es que ya ha sucedido con focas de Groenlandia, varadas también en el Mediterráneo, con síntomas de inanición. Pero no solo animales del Ártico, porque también ha habido en el Mediterráneo recientemente, en el 2024, se dio la cita de un tiburón ballena. que se capturó accidentalmente en la madragueta de Ceuta. O sea, estamos hablando de todo un proceso de grandes migradores que se ven afectados por esa falta de alimentación y están buscando zonas de nuevas de alimentación. Y es por eso bloom de plancton que se ven mermados por el cambio climático.
Si estos dos puntos que hablábamos al principio de todo son los más donde más linajes hay o donde se concentran más especies, por decirlo de alguna manera, en el Índico Pacífico y en el Ártico, si no voy equivocado, ahora lo digo de memoria, ¿se tendrían que proteger de alguna manera? ¿Se tendría que hacer alguna acción?
Sí, nosotros consideramos que a la hora de ese reparto del 30% de las áreas marinas protegidas, pues deberían de tener más representatividad y ser más abundante o más grande la zona a proteger en esa zona en concreto que frente a otra, potencialmente, no sé, Adriático, por decir una zona, ¿no? O sea, o Mar Negro, por ejemplo, ¿no? O sea, a la hora de proteger especies es mucho mejor proteger esa zona que proteger el Adriático, ¿no? O el Mar Negro, en ese sentido. Por tanto la abundancia como lo que es la presencia de las especies y de esos linajes, ¿no? O sea, yo creo que es importante tener esto en cuenta a la hora de diseñar esas áreas, porque lo que no se puede hacer es un reparto equitativo, ¿no? Proporcional en todo el planeta, no tendría sentido.
En este sentido entiendo que también llegar a un consenso con todo esto es difícil, porque básicamente depende de los gobiernos, de los mandatos de muchas personas y no es solo un país.
Bueno, partiendo del hecho, que yo creo que es muy importante, que estos son medidas a largo plazo de que estamos hablando de décadas, de generaciones, ¿no? De recuperación. Estamos hablando de grandes migradores, estamos hablando de ballenas que tienen unos ciclos de vida muy largos, ¿no? Que prácticamente es como la mitad de la vida de un humano, ¿no? Entonces, si son procesos a muy largo plazo y los políticos suelen estar entre 4 y 8 años, pues la verdad es que ellos son más cortoplacistas, ¿no? Entonces, intentar poner en igualdad de condiciones ideas cortoplacistas frente a necesidad de una idea a más largo plazo es un cambio de mentalidad que no solo a nivel político sino a nivel social también, que necesitamos ese cambio de mentalidad a mucho más largo plazo, no hacer medidas cortoplacistas, ¿no? Y tampoco necesitamos medidas de plan catastrofistas, ¿no? Viene el colapso, viene el meteorito, nos extinguimos. No es esa premura. O sea, es verdad que necesitamos cambiar, pero necesitamos cambiar a muy largo plazo y necesitamos ir haciéndolo poco a poco, andando, ¿no? Y yo creo que es un proceso muy de largo recorrido que necesita de replanteárselo muy bien y no son ni mensajes ni medidas cortoplacistas.
Además, también entiendo que todo esto necesita un seguimiento de alguna manera, por lo que hablábamos precisamente ahora, de que con el cambio climático, con el calentamiento, estas especies ahora están aquí, pero a lo largo de los años y no de un año para otro, y hablamos de muchos años, pueden desplazarse y estar más en otros sitios.
Evidentemente, entonces necesitan una monitorización, un seguimiento a largo plazo. Lo que te haga un año, 2 años, 3 años, no tiene por qué ser la pauta en décadas o en la pauta poblacional. Evidentemente necesitamos un seguimiento de envergadura y de largo plazo, y de largo recorrido. Efectivamente.
Ya para ir terminando, ¿afecta la huella humana en estos sitios a todos estos animales? Lo digo porque, por ejemplo, el submarinismo es un deporte que está muy... La gente va a países para poder ver especies o para poder contemplar algunos mamíferos de estos marinos. ¿Esto afecta?
Sí, muchísimo. O sea, le afecta en el comportamiento, en todo. Pero no solo a esta especie, sino incluso a nuestros propios delfines cuando las motos de renting, de moto de agua, intentan ir detrás de los bandos de delfines, o que incluso puede haber colisiones, pues, y les molesta el ruido. O sea, son animales que, sobre todo los cetáceos, que trabajan mucho con el tema del ecosonido, ¿no? Que tienen ese comportamiento, le afectan mucho las perturbaciones con lo que es la contaminación por ruido, ¿no? Y le afecta. Pero ya no solo lo que puede ser la contaminación acústica o por plástico o tal, sino también el propio impacto del turismo, ¿no? Porque quieras que no, aunque uno sea lo más sucinto posible en lo que es tu turismo, uno simplemente por estar ya hace micciona y hace consumo y gasta agua y gasta y todo eso tiene un impacto local, ¿no? Y tiene una huella. Lo que nosotros tenemos que intentar es reducir al máximo esa huella cuando se viaja a estos sitios, ¿no?
Lo tenemos que dejar aquí. Muchas gracias por atendernos esta tarde, José Carlos Báez, investigador del Instituto Español de Oceanografía. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vosotros.
Vaig deixar d'entrar-hi tant de cop. Ara abans em mullo els canells al cap i al cor. Amb els ulls clavats a l'horitzó, lentament cintura, espatlles, malgrat la por.
I així arribem al final d'aquesta primera hora de Randamar. Nosaltres ara farem una petita pausa de res, 5 minutets, i tornarem aquí fins les 6 de la tarda. No marxeu.
Perdre el cap, jugar a submergir-me per un cos ser estrellat. Mai hi haurà cap barca que em dugui cap lloc millor. Tirar-s'hi de cop, jugar-s'ho tot. Que la vida...
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. It was a big, big world, but we thought we were bigger. Pushing each other to the limits, we were learning quicker. By 11, smoking herb and drinking burning liquor. Never rich, so we were out to make that steady figure. Once I was 11 years old, my daddy told me, go get yourself a wife or you'll be lonely. Once I was 11 years old. Dream like my daddy before me, so I started writing. writing songs, I started writing stories. Something about that glory just always seemed to bore me. Cause only those I really love will ever really know me. Once I was 20 years old, my story got told. Before the morning sun when life was lonely. Only see my goals, I don't believe in failure. Cause I know the smallest voices, they can make it major. I got my boys with me, at least those in favor. And if we don't meet before I leave, I hope I'll see you later. Once I was 20 years old, my story got told. I was writing about everything I saw before. Songs have been sold. We've traveled around the world and we're still roaming. Soon we'll be 30 years old. I'm still learning about life. My woman brought children for me.
So Radio I can sing
the La Xarxa.
Bona tarda, són les 5 notícies. Els pagesos mantenen el tall a l'AP7 a l'espera de la reunió.